Els camins. De la música. Amigues, amics de Radio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. Com vos vas prometre l'anterior programa, avui anem a escoltar l'última peça que ens quedava per fer del disc Flamenco Etxea. El nom del disc, per cert, no l'havia anomenat en tot l'anterior programa, encara que en la primera peça es diu el nom. Així que, bé, el nom del disc es diu Flamenco Etxea, és a dir, la casa del flamenc. I per arredonir l'escolta d'aquests discs, aneu a poder fruir de la xacona flamenca, que és el títol que li donen a aquesta parella de José Luis Montón i Gorka Hermosa, a l'arranjament que fan a la xacona en re menor de la partita per a violí número 2 BWV 1004 de Johann Sebastian Bach. És una obra conegudíssima i ahí precisament rau el problema que podria haver, perquè, com vos contarà el mateix Gorka, és una peça realment en les seues complicacions, però que pot ser per això el José Luis Montón, que sembla que també és una persona que li agrada el risc, és la primera peça amb la qual es va enfrontar d'una manera seriosa quan estava parlant en Gorka amb Bach. Anem a escoltar els comentaris de Gorka al respecte i després escoltarem la xacona flamenca.
Al principio, bueno, quedamos simplemente por gusto para ensayar e intentar hacer el arreglo. Él se vino una semana a Santander y en esa semana montamos la obra. Bueno, los dos no la sabíamos previamente, pero hicimos los ensayos, los arreglos, y esa misma semana lo grabamos sin intención de nada, solo con intención de darnos el gusto de grabarla. Y eso ya fue hace 3 años. Y este año, a finales del 2010, empezamos a grabar el flamenco Chea e incluimos la versión de la chacona, añadiéndole una tabla hindú y la voz de María Berasarte. José Luis y María Berasarte hacían una versión de la chacona en el espectáculo de Selene Muñoz. Les dieron el premio del Teatro Albéniz a la mejor música flamenca de ese año. Y no sé, para mí es difícil disociar la versión de la chacona de José Luis y en la voz de María. Entonces, cuando escuché la grabación, ciertamente, me pedía a gritos la voz de María y nada, llamé a María y ella vino encantada a grabarla y ha sido un gustazo.
Mm-hmm. Thank you.
I amb l'escolta d'esta versió de la coneguda xacona en re menor de la partita per a violí número 2 BWV 1004 de Johann Sebastian Bach, hem acabat l'escolta del disc Flamenco Echea que Gorka Hermosa i José Luis Montón i Gorka Hermosa varen traure al mercat recentment, aquest estiu. I ara jo voldria posar-vos algunes coses més d'aquests xicots de Gorka Hermosa que demostren la seva ductilitat, així com el seu respecte i amor per el gran pare de la música occidental, estem parlant, òbviament, de Johann Sebastian Bach. I per a fer-ho, anem a posar-vos una versió de la sonata BWV 1029 de Johann Sebastian Bach, que es varen tirar el cos en una actuació directa en televisió, el Gorka Hermosa a l'acordió i Josep Sancho, un també amic de Tarragona però que viu per ací propet en un poble de Castelló. Bach és, òbviament, per a Gorka Hermosa, com per a la majoria dels músics, el més gran compositor de tota la història de la música occidental, com ell mateix vos dirà abans de que pugueu escoltar esta sonata.
Sí, yo creo que quizás Beethoven o Mozart son los músicos más famosos, pero yo creo que hay unanimidad entre todos los músicos que el mejor compositor de toda la historia es Bach. Debussy decía que todos los compositores antes de ponerse a componer debían rezar una oración a Bach, el buen dios de la música, para que les librase de la mediocridad. Y yo he estado muchísimos años haciendo recitales en los que siempre empezaba por Bach, y era un pequeño homenaje a Debussy para hacer una oración al dios de la música. Thank you.
I fins ací la sonata BWV 1029 de Johann Sebastian Bach en els seus tres moviments, que tenen la clàssica estructura de ràpid, lent, ràpid, interpretada per Josep Sancho i Gorka Hermosa a l'acordeó i al clarinet respectivament. Però si recordeu, Gorka Hermosa esmentava algunes vegades a una cantant, una tal Maria Berasarte, que en l'anterior programa ja vos dia que se quedara amb el seu nom perquè realment és una veu digna de considerar. Per a que se'n feu una idea de com canta la Maria Berasarte, anem a posar una peça del seu disc que va traure fa un parell d'anys, de fados cantats en castellà, introduït a so pel comentari que fa Gorka Hermosa.
Sí, sí. Falta tener muchísimo carácter para, siendo de Donosti como ella, hacer un disco de fados en castellano y triunfar en Portugal. Hemos tocado muchísimo en Portugal y ya en Portugal es una artista muy conocida y reconocida. Y sin embargo, en España no parece que esto no ha tenido mucho eco, pero los portugueses, lejos de asustarse por escuchar un disco de fados en castellano, yo creo que están muy orgullosos de que su música pueda llevarse a España, que parece que España siempre vive a espaldas de Portugal, y la respuesta allí a la música de María es fantástica. Tanto José Luis como yo formamos parte de la banda de ella.
Hablar de la gente que por amor se mató, dejando el cuerpo pendiente entre el minuto siguiente y aquello que pasó, dejando el cuerpo entre el minuto siguiente y aquello que pasó. Pueden decir que es pecado, pueden decir que es locura, pero yo que me he matado aprendí cantando el fado que ese mal no tiene cura. Pero yo que me he matado aprendí cantando el fado que ese mal no tiene cura. ¿Cuántas veces te llamé por amarte? Espero, mas hay cosas que no sé. Si por ti yo me maté, pero por ti no me muero. Mas hay cosas que no sé. Si por ti yo me maté, pero por ti no me muero. Corazón tan sufriente no sabe si me perdí, por eso pide silente. Pueden hablar de la gente, pero no hablen de mí, por eso pide silente. Pueden hablar de la gente, pero no hablen de mí.
Bé, com heu pogut escoltar, és una veu preciosa, una veu perfectament afinada i que realment és una cosa estranya sentir-li cantar fados en castellà amb el sentiment que ho fa, que jo que sí que tinc alguna afició a escoltar fados no em resulta gens estranya. Però Gorka Hermosa insistís que fica ell com a exemple d'aixos músics que estan ara obrint nous camins, que tracten de trobar la seva pròpia veu dintre d'aquest mare magnum que és avui la música contemporània. També fa unes coses com, per exemple, aquesta peça que no vau escoltar, que es diu Fragilissimo, és de l'any 2000 i que té els seus tocs fins i tot d'atonalisme en algun moment, potser ell no sé si estarà d'acord, però fins així em sona a mi, i que és una típica peça de concert que vol dir alguna cosa més que la pròpia música.
respuesta a la gran pregunta. La pregunta que ha sido la locomotora del tren del pensamiento humano.
¿Por qué?
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 ¿Por qué? ¿Por qué? Todo concepto y todo razonamiento solo dependen del enfoque. Todo, todo, solo, todo, todo es fragilísimo. Todo, solo es fragilísimo.
Heu escoltat aquest Fragilissimo de Gorka Hermosa, una composició, com hem dit, amb les orelles ben obertes a tot allò que està passant en la música contemporània de tot el segle XX. Però és veritat que ell, la seva primera inspiració va ser la d'un músic que va saber barrejar de manera impecable i amb una bellesa enorme les seues músiques, les músiques que ell havia viscut, que ell havia mamat, amb totes les altres músiques que li arribaven d'arreu del món. Estem parlant d'Astor Piazzolla. Astor Piazzolla, Gorka Hermosa el reconeix com a mestre, no tant per la música que poguera fer en concret, que també que li agrada i que la interpreta, sinó per aquesta idea de que un músic té que tindre una veu pròpia, que aquesta veu pròpia la pot trobar dintre seu, dintre de la seva cultura, dintre de les seues tradicions musicals o no, i que és a partir d'ahí que ell pot trobar una autèntica música personal, un desenvolupament que siga autònom i que li doni el seu segell d'autenticitat. Dintre d'aquestes peces influenciades per Piazzolla està la que anem a escoltar a continuació, interpretada per Gorka Hermosa i Germán Díaz, una composició de tots dos, que es diu Pecho Tango, i que està Gorka Hermosa a l'acordió i Germán Díaz a la zanfonya, un instrument que ell ha ressuscitat i que és una mena com de violí que frota les cordes amb una roda que fa girar l'intèrpret, que és un instrument antiquíssim però que ell ha sabut ressuscitar amb resultats excel·lents. Anem a escoltar-la. Thank you. I fins ací arriba el programa d'avui dels Camins de la Música. Espere que al 104.4 a Ràdio Clara i al 101.4 a Ràdio Mistelera, allà per la Xara, i en el cas de Ràdio Clara, València, Ciutat i els seus voltants, l'haureu pogut escoltar amb molt de gust, com jo he tingut en fer-lo. Espere que la pròxima setmana també ens trobem ací en aquestes mateixes ones. Sabeu que també podeu escoltar el programa en directe a la web de Ràdio Clara, www.radioclara.org, i també a la web del programa, on teniu un podcast on se podeu baixar tots els programes que s'han fet fins ara, i que és el www.caminsdelamusica.net. Per a acomiadar-nos, anem a deixar-vos amb un trosset del temps que dona d'una de les peces també en aquesta darrera línia que hem comentat, d'influenciades per el cas de Piazzolla, que se diu Enfant Perdu, i que està interpretada també per Germán Díaz i Igor Carmosa a la zanfonia i acordeó, i on tenen el valuosíssim acompanyament de Baldo Martínez, segurament el millor contrabaixista que tenim a l'estat espanyol en moltes formes de música, inclosa evidentment el jazz com a primera opció, però que també acompanya altres projectes com en aquest cas. Bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics de Ràdio Clara i Ràdio Mistelera, i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adeu.